RAC concentrat.
Days ache and nights are long. 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on.
Bon dia de nou, encarem la segona i última hora d'aquest reconcentrat matinal de dimarts festiu amb la secció d'en Ramon Gené, el versió RAC1, i també una entrevista que li van fer al món als germans Buixaderes, força interessants. Aquests dos continguts que us acompanyaran fins les 8. Llavors començarà una nova edició del Món a RAC1. Que vagi molt bé. Adéu-siau i bon dia. Ramon Gené, bona tarda.
Bona tarda.
Falten les proves.
Bona tarda.
Avui, Ramon, les proves a on ens porten?
Avui les proves ens porten a aquesta música.
Aquesta boníssima.
Li agrada, senyor Requesens?
Sí, aquesta la tinc en un disco de vinilo.
Per cert, m'han dit que té un gripasso, no, el senyor Marcelí, el seu company de...
Sí, està fotut, eh? Vaig anar a portar-li uns carquinyolis i no em va... Bueno, li vaig haver de tirar per la bústia, no em va ni obrir.
Bueno, millor, no? Perquè, clar, ha, ara mateix hi ha molta grip, hi ha sí. molt Covid, vull dir, és millor
molta mantenir passa.
Una...
Yeah. I va de dalt i de baix, eh?
Clar, perquè...
Té grip i, a més, va de dalt i de baix.
Sí, bueno, és igual, els detalls...
Sí,
els detalls se'ns és igual.
Clar, veig que no hi ha l'abuelo avui.
No, és que et dic que té un gripasso tremendo.
Ja, estic jo. No, perquè avui... No, perquè avui explicarem una cosa...
Això també vol dir que podràs fer la secció més tranquil, també, saps?
Sí, tot i que...
Tot i que estic jo.
Tot i que avui explicarem algunes coses que segurament l'abuelo...
Seria complementari.
Bé, jo, com que vaig una mica tard,
sí.
He portat això al trobador, que és l'òpera que feien al Liceu fa uns dies. Però com que jo havia fa molts dies que no vinc, deu fer com un mes.
Sí que feia temps ara,
sí, ara feia com un mes que no venia. No ho sé.
Feina, és que té feina, el Ramon Gené té feina.
I aleshores...
Entre que tu no vens i jo algun dia que tampoc vinc,
sí.
ja no sé ni quan ens envia.
Sí, veure el darrer,
la darrera... No, vacances no em faig de vacances, eh?
Sí.
Quan no vinc són per qüestions personals.
Però ara feia dies que no venia, feia dies també que no coincidíem.
Sí, sí, sí.
La qüestió... Bueno, per cert, que ara això és l'òpera que feien al Liceu abans, ara fan el Tríptico.
Sí, sí.
Que vaig estar l'altre dia a l'assaig pregeneral.
Pregeneral?
Sí.
Pregeneral, què vol dir?
Vol dir abans del general.
No, home, ja, però què? Paren, encenen,
sí.
Por aquí, por allà?
Por aquí, por allà, sí.
I què, quadrava la cosa o...?
I us haig de dir que... Si hi aneu, us encantarà. És fantàstic. Fantàstic els intèrprets, fantàstic la producció, tot fantàstic. Bueno, dit això...
Tens entrades...
No,
les entrades se les ha de comprar vostè.
Sí, va a un lloc que és la guixeta i vostè
ja... I bueno, és molt car, no sé què val, bueno, no sé.
Bueno, depèn
d'on vol anar.
Depèn d'on te'n filis, si depèn on vas i tot això.
Esclar. Bé, doncs aleshores, jo volia parlar i aprofitar això del trobador,
sí.
que per cert, ara que deia jo, la Fundació Òpera Catalunya, els Amics de l'Òpera Sabadell, la fan l'any que ve. Ah. O sigui que també servirà per això. I que són els de la Simfònica al Vallès, que com que són també els que patrocinen aquesta secció, també s'ha de dir. També s'ha de dir. I a mi m'agradaria parlar d'això del trobador, perquè és una òpera molt enrevessada. És un dels arguments més difícils d'entendre. Que era aquella cosa del segle XIX, quan els arguments... eren com de bojos. Era com una cosa que dius, bueno, però això, a qui se li ha acudit aquesta...
Era un trobador que no es trobava.
A qui se li ha acudit aquesta... Sí, molt bé.
Boníssima.
que era aquell teatre, el teatre romàntic és el teatre que trenca amb una cosa que se'n deia les unitats clàssiques, no? El teatre clàssic deia que havia de tenir tres unitats, de temps, d'espai i de lloc. És a dir, tot ha de passar en 24 hores.
Això era el teatre clàssic?
Sí.
En 24 hores?
Sí. Si tu vas a veure una òpera de Mozart, per exemple, doncs qualsevol òpera de Mozart passa durant un dia. Comença a les 12 del migdia i acaba a les 12 del migdia següent, per exemple. I aleshores tot ha de passar en el mateix temps, tot ha de passar en el mateix espai, no es pot canviar de lloc, sempre el mateix, i tot ha de passar també en una única acció, és a dir, no hi pot haver accions paral·leles, només hi pot haver una única acció, i aquesta acció
en tota l'òpera.
En tota l'òpera, o en tot el teatre.
Sí, sí, clàssic, sí.
Doncs el que fa el teatre romàntic és fer saltar això, o sigui, diu, no, a partir d'ara ho farem tot a l'oestia i tot...
Farem amunt i avall.
Amunt i avall, anirem a 10.000 llocs i parlarem d'abans i d'ara i del que passarà més endavant, i a més tindrem un argument principal, però al mateix temps tindrem 5 arguments pel voltant que vagin fent nosa, no? Tot això és la cosa romàntica, que és aquesta cosa que comença a Escòcia, que després passa per Alemanya, que després comença a anar per tota la resta d'Europa. És com un virus. El romanticisme va ser com un virus que es va estendre per tota Europa, i de sobte tothom es va tornar com boig amb aquesta
cosa.
Això
està bé, no? Perquè indigna els carques. És una cosa, saps? De tant es fa això per indignar els carques, perquè s'indignin, i és divertit de veure'ls també. Oh, no, això sempre s'ha fet així, no es pot fer d'altra manera, perquè hi ha unes normes que sempre s'han fet. Sí, però passa això.
Aquest discurs que fa vostè ara, senyor Buigas, fa... O sigui, és un discurs molt típic de la gent quan es fa gran, que és, ostres, ara tot és nou. Al meu temps sí que les coses es feien com...
L'art ara té unes normes que s'han de complir com l'exèrcit.
D'això que diu vostè, fins i tot hi ha una òpera, que es diu Il Burbero di Buon Cuore. És una òpera de Vicent Martín i Soler, que era...
De Vicent Martí?
Vicent Martí?
No, Vicent...
I Soler?
Vicent... amb T, perquè era valencià, Vicent Martí i Soler. Martín i Soler, vale? Que vivia a Viena i era contemporani de...
Quan ho he fet, això?
No és vostè, és un altre.
És un altre, era contemporani de Mozart. A l'època de Mozart era fins i tot igual, més o tan famós com Mozart. I va escriure aquesta òpera que es diu El Burbero de Moncoro, on hi ha un personatge que es diu Ferramondo, que ja, o sigui, el seu nom ja diu que és Ferramondo, és a dir, ve d'un nom d'un món de ferro, d'un món de ferro
forjat,
que explica, i canta això precisament, no? Hi ha una òpera del segle XVIII, hi ha un paio cantant, ostres, avui en dia tot és un desastre, a la meva època sí que tot anava bé, exacte, bueno, tot això. Bé, aleshores, què passa? Tot aquest virus del romanticisme que s'estén per Europa arriba a Espanya amb una miqueta de retard.
Com sempre.
I arriba a Catalunya encara amb més retard.
Ah, més retard a Catalunya.
Encara amb més retard, no? O sigui, penseu que quan arriba, el que es representa a Catalunya de teatre romàntic són les obres espanyoles, són les obres en castellà.
Okay.
I aleshores es fa les obres del Duque de Rivas, del García Gutiérrez, que és l'autor del Trobador, o de Zorrilla, per exemple, que això ho hem explicat moltes vegades, les feia aquí el Don Juan, després es va traduir al català, però al principi es feia en castellà, no?
A Catalunya, llavors, això?
Sí, i els autors catalans...
T'ho estàs inventant!
Els autors catalans... Bueno, escolti, ara...
Home, és que perdona, on estan les cintes? On estan les cintes d'això?
Ara anirem...
Ni una cinta has portat, ni un vídeo...
No hi havia vídeos, era al principi del... Era
ni un disco de pedra, res.
Era la segona meitat del 18.
Jo també puc dir que els dinosaures cagaven palomites.
Si para un momentet l'orella, ja veurà que al final anirem a patar en un lloc que potser li agrada més.
Però estàs inventant tot.
Aleshores, hi havia tota una sèrie d'autors, d'autors catalans,
sí. Sí.
Que escrivien en castellà. Perquè no era habitual l'ús, no? I aleshores, doncs, jo què sé, el Gironella, l'Andreu Igual, el Francesc Altès, l'Antoni Ribot i Fonseré, l'Andreu, el Josep Andreu Fontcoberta...
Tota
una sèrie de gent que escrivien en castellà o que feien traduccions del castellà i començaven a escriure en català, no?
Francer, no?
I el primer drama romàntic escrit en català va ser La Verge de les Mercès, de Manuel Angelón, que va néixer a Lleida, val? I es va estrenar al Teatre Circ...
En català.
La Verge de les Mercès. Manuel Angelón, que era de Lleida, repeteixo. al Teatre Circ de Barcelona l'any 1856. Angelona escrivia en castellà i en català. Sobretot escrivia en castellà, però va ser el primer en escriure en català aquesta obra. El Teatre del Circ, per cert, pels que no ho sàpiguen, estava al carrer Montserrat, a darrere a Drassanes. Quan tu puges de... Saps aquell edifici tan alt que hi ha a les Drassanes?
Aquell edifici tan horrorós?
Sí. Bueno, sí. Horrorós.
Bueno, jo el trobo horrorós. Que sí. Simbolitza...
Pàrquing complicat.
Sí, home, un pàrquing que és un Tetris. I això sí, hi ha un restaurant a dalt que en el seu dia estava molt de moda, però ara que fa molt de temps que no en sento parlar.
Vale, doncs per allà puja el carrer Montserrat, sí. I allò queda darrere del teatre principal, que està el que dona la Rambla.
Sí, que també està en molt bon estat i també dona molta vida a la Rambla, sí. El teatre principal.
Doncs a darrere del teatre principal hi havia aquest teatre circ, que se'n deia teatre circ perquè es feien espectacles de circ. Després es feien espectacles també amb cavalls, es feien espectacles equestres que estaven molt de moda a l'època, la gent anava a veure els cavalls del de l'escenari, com s'enfilaven i aquestes coses. Després es va començar a fer teatre en català i al final em sembla que això va tancar cap allà. Jo ara estic parlant de memòria, potser si m'equivoco que algun oient em corregeixi, em sembla que es va tancar cap allà als 1940, 1950, i al final era com...
Ara hi ha un altre tipus de circuit equestre en aquella zona.
Sí.
Oi, muy equestre.
Jo vaig estar allà, jo vaig estar allà. Allà, ah, sí? I em van dir, marxa d'aquí, que aviat hi haurà una redada. Sí. Aquí hi haurà una redada que no fos cas que vagis a la presó. I efectivament, va una redada.
Sí, i va anar a la presó?
I es va acabar, bueno, ja vaig marxar abans.
Efectivament,
hi havia unes coses, i ara ja no hi és el teatre, ja està tancat.
No, doncs aquest teatre em sembla que va acabar sent un tablau flamenco, bueno. I allà es anaven a fer aquelles coses. Bé, doncs, així és com comença... Com comença aquesta cosa d'escriure teatre en català, que a més és romàntic, no? Mm-hmm.
I també... Clar, ara entenc perquè pensaves en l'abuelo, perquè, clar, és la temàtica que a ell li interessa, o a Vicenç Martí, per exemple.
Claro. Bé, i val a dir també que el Liceu també va tenir un paper molt important en això, perquè les primeres sarsueles en català, que són de l'any 1858... del 1858...
Però és que tu manipules!
Eren també de l'Angelon, que es de, una era els 16 jutges,
sí.
I l'altra era de l'Ensem Clavé, que es deia l'Aplec del Remei.
Com diria el senyor Marcelí, preciós.
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 Preciós. I em sembla que d'això el Nacional de Catalunya em va fer algunes reposicions no fa gaires anys.
Ah, sí?
Sobre l'edifici de Drassanes ens diuen que és l'edifici Colom, l'edifici del que parlàveu alt, pot ser?
Sí, aquest edifici.
L'edifici Colom.
Sí.
I sobre el teatre Circ barcelonès,
sí, què ens diuen?
Pel que veig, va funcionar entre el 1853 i el 1944.
Val,
i estava ubicat als carrers del Migdia 21 i Montserrat 18.
Pues això.
Molt bé. Doncs val, escolta, gràcies per la informació. Ja ho tenim quadrat.
No m'he equivocat de tant.
No, t'has equivocat.
A partir d'aquí es comença a incorporar el català en el teatre romàntic, però tot això va trigar una mica. I aleshores, el primer que va...
Per culpa de què? Per culpa de Madrid.
Escolti, a veure, és que si cada cop anem fent el comentari, no avancem. Per tant, endavant, Ramon Gené.
I aleshores, un que va fer una... que va donar una empenta molt gran en això, va ser un senyor que es deia Frederic Soler.
Ah.
Que potser la gent no li sona, però si diem Serafí Pitarra...
Home!
Vale. Hombre!
Si diem en Pitarra...
I tant!
Que era el seu pseudònim, o era un dels seus pseudònims, perquè en tenia uns quants, però el Pitarra és com el més famós. Doncs el Pitarra va començar a fer el Teatre de l'Odeon, que estava al carrer Hospital, va començar a fer traduccions dels drames castellans de manera burlesca. Va agafar, per exemple, va agafar el Trobador,
sí,
que era de García Gutiérrez, que s'havia estrenat a Madrid, uh-huh, i que havia tingut un gran èxit, i va agafar el Trobador i el va convertir en un drama satíric en català. De fet, ell va fundar el Teatre Odeon amb l'empresari de l'Odeon i un altre actor, va fundar una cosa que se'n deia la societat, que es deia La Gata.
Uh-huh.
La Gata. I el que es dedicaven era a fer espectacles burlescos, espectacles fent una paròdia del teatre romàntic, perquè el teatre romàntic era tan boig, era tan exagerat, era tan brutal, ara quan us expliqui l'argument del Trobador direu, què és aquesta bestiesa? Doncs era tan exagerat que donava
que el Pitarra en feia la sàtira.
D'en donava per fer-ne una burla, perquè era realment exagerat, no? I el Pitarra, doncs, va fer totes aquestes burlesques, no?
Se'n fotia el tio. Què te'n cau bé, aquest tio? El Pitarra, o sigui, és un cau bé. Sí, sí.
Home, el Pitarra... Perdoni, si no sap qui és el Pitarra...
No, ara que és.
Bueno, doncs, escolti, si vostè baixa la Rambla... A baix de tot, davant del principal,
sí.
Baixant a l'esquerra, hi ha com una placeta. Jo se'n diu el pla, em sembla que se'n diu el Pla del Teatre.
Sí.
Allà hi ha un monument a Pitarra.
Ah, vale, ja n'hi he parlat bé, doncs.
Sí. I veureu que hi ha com un pedestal molt gran, i a dalt ja està...
Sobretot a parlar amb ell, el pot confondre amb una estàtua d'aquestes...
No he dit que ell parli amb mi. Diré jo parlar amb ell.
Que el Pitarra també havia fet sarsueles, havia fet textos de sarsueles, va fer una sarsuela que es deia L'esquella de la Torratxa, el 1864. Bé, a partir d'aquí va començar una miqueta el teatre en català a agafar importància, i a que la gent anés a veure el teatre. Val a dir també que les obres de teatre que feia el Pitarra, ell deia, quan va fer aquesta diguéssim, paròdia del trobador, es deia Lo Cantador.
Com vulguem
no
dir.
No tinc molt clar, i ara també demano l'ajuda als oients, si hi ha algú que ho sàpiga millor que jo, que segur que hi ha algú, si es deia El Cantador o Lo Cantador. Perquè
com les galetes.
Perquè tenia un subtítol que era Gatada cavalleresca, recordeu que la societat es deia La Gata, es deia Gatada cavalleresca amb el català que es parla ara. Perquè, clar, per un costat heu de tenir en compte que hi havia el català que parlava la gent, i per un altre hi havia el català dels Jocs Florals, que era aquest català, diguéssim, com més rebuscat,
sí.
més normatiu, més diguéssim, com més florit. I una altra cosa és el català que parlava la gent. I aleshores el Pitarra feia les
això
obres...
sempre passa.
I el Pitarra feia les obres amb aquest català.
El català del carrer.
El català del carrer, no? De fet, el subtítol ja es diu així.
El català dels que renyen, els que no parlen bé català, i la gent que parla català, que és renyada pels que parlen molt bé.
Els que parlen català, sí. Però malament.
No canviem res.
Després l'Eduard Vidal va estrenar el Tal faràs, tal trobaràs, vale? Que també escrivia sarsueles i comèdies i etcètera, etcètera, i aquest tal faràs, tal trobaràs és el, com diguéssim, el primer dramon romàntic en català.
Ja sabeu tal faràs, tal trobaràs.
Ja sabeu que això va tenir tant èxit que després això s'ha convertit en un, en, saps, com en una dita, no?
Sí, home, i tant.
Sí. Ben, i això és el que passarà amb aquest programa. Tal faràs, tal trobaràs. Faràs la roja... Ja t'ho trobaràs.
El dramon, aquest era el primer dramon romàntic en català. Sabeu que amb un drama romàntic el que passa és que palma tothom. Palma fins i tot, sabeu allò?
Fins i tot el que l'escriu.
Sí, l'apuntador.
Sí, també.
Aquella caixa d'apuntador és per protecció. Sí,
l'apuntador que ha desaparegut.
El Pitarra...
Va morir...
El Pitarra va tenir tant èxit... Què diu,
ara? No, dic que l'apuntador ha desaparegut. Abans hi havia aquella caixa que veies l'apuntador, però ara l'apuntador no se'l veu.
Si voleu veure l'apuntador encara, de tant en tant, heu d'anar al Liceu, que hi ha el mestre Jaume Tribó...
Però hi ha l'apuntador al Liceu.
Per exemple, en el trobador hi era. Abans... Ara, quan feien el trobador el mes passat, ja estava allà sota.
Ah, doncs no.
Sí, 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 sí.
Apreta el guió, per l'amor de Déu, apreta el guió, home... Un professional, actor, home.
Doncs jo hi vaig anar, i si tu em dius on estava col·locat, no te l'hagués vingut...
Doncs estava allà a la seva d'això, com es diu?
D'allò...
No ho sé, però jo no hi ha un...
Sí, el trobador hi era.
A vergonya.
I el trobador hi era.
Doncs mira que el vaig veure estona, perquè l'òpera curta no era, i no el vaig veure.
Si ho recordes, l'escenari estava com elevat, perquè hi havia aquells cups que pujaven i baixaven.
Sí, que als del Liceu no els va agradar gens, el primer dia, els de la cinquena, que són molt exigents, no els va agradar gens l'escenari. A mi em va encantar.
L'apuntador es posa al cuverol.
Al cuverol.
Al cuverol.
Veus? L'abuelo això ho sabria.
Sí, ho sabria. Clar, tot això, però l'abuelo... Està molt malament, l'abuelo, eh?
No sé jo,
aquest cop potser sí, que anirem de tanatori.
Toni, home.
Està molt malament. Ens ho pot dir el senyor Requesens, és així o no?
Jo no me'l va deixar veure la seva senyora. Vaig haver d'estar a la porta de l'habitació. Però sentia un respirar i allò era com una ranera, eh?
Sí,
era una ranera.
Sí, sí, la impressió és que aquest cop sí. És com el Barça.
I llavors any, ja et dic...
Bé, el Pitarra va tenir tant èxit amb els seus, amb aquests trames burlescos que feia, amb aquestes paròdies, que va adquirir el Romea, el Teatre Romea. I va passar...
Com el Mago Pop.
va passar de l'Odeon...
Exacte.
Exacte. Eh? I va passar...
La Victòria.
I va passar el Romea, i va deixar la gata, i va convertir la seva societat, la gata, en una societat que es deia la Secció Catalana, per fer...
Catalana.
Per fer teatre romàntic en català, que ja no fossin aquelles paròdies, sinó per fer la cosa
de casa.
La cosa nostra. Va deixar les paròdies, va començar a escriure
teatre
els seus propis
romàntic
drames romàntics històrics. Però aquests teatres històrics que feia el Pitarra eren curiosament tan exagerats i tan bojos com els que havien estat objectes de les seves pròpies paròdies. No?
Com s'entén això?
Perquè era la moda del moment.
Yeah.
Perquè tu diràs, ostres, com és possible després que Verdi, quan llegís El Trobador, digués, ostres, fem una obra d'això, perquè això és boníssim. Perquè ara quan expliqui l'argument, que jo la feina que tindré explicar-lo, i la feina que tindrem a entendre'l. Però la gent li encantava tots aquells merders de coses
que... Triomfaven al seu moment.
Sí, triomfaven al seu moment. I aleshores, per exemple, el Pitarra va escriure Les joies de la Roser, O rei o res, La dida, La batalla de reines, tot això de la segona meitat del segle XIX...
Ben enrevessat, també.
Totalment enrevessat, no? Així que, bé, a partir d'aquí és quan augmenta i augmenta i augmenta, va augmentar la força, el nombre d'autors que darrere Pitarra van començar a escriure els seus drames romàntics propis en català. Josep Maria Arnau, que era d'Arenys de Mar, en Víctor Balaguer, dic un parell, n'hi ha uns quants, que era de Barcelona, i Àngel Guimerà, que era de Santa Cruz de Tenerife.
Sabia vostè bé si és Martí?
Perquè la seva
no,
mare...
però m'agradaria saber si això és veritat, perquè, clar, estan dient tantes coses que jo ja fins que no vegi els documents i els vídeos, jo no em crec res. Si no m'ho diu Laura Borràs, jo no m'ho crec.
La mare del Guimerà era canària.
Bueno, sí, jo també puc dir que sóc de Perú, de l'Amèrica.
Però quin mal hi ha que fos canària?
Ma, no em crec que sigui d'allà.
Que sí, era que català. Està certificat, això, que va néixer a Santa Cruz de
Tenerife. Continuem.
No sé, tu també estàs certificat, que ets una enyorda.
Era de Santa Cruz de Tenerife. M'ho està dient a mi?
No, m'ho ha dit
a
mi.
La senyora
que
l'ha dit a la Marta.
Ja no és afecta.
Val.
I la música, que no escoltem música avui.
Sí.
És que trobo que parles molt avui.
Doncs escoltem, home, Guimerà.
La música,
Guimerà, home. Guimerà, que va estrenar el seu Mar i Cel. A quin any? El 1888. Aquesta és una d'aquelles dades que s'ha de quedar a tothom.
1888.
Sí, és com la Tosca. Quan es va estrenar la Tosca? El 1900. Doncs quan es va estrenar el Maricel? El 1888. Doncs després, 100 anys més tard, els de Davoll de Gom, amb el Xavier Brudasala,
sí,
i l'Àngel i l'Albert Guinovart,
van fer Maricel.
Van fer un musical, que és això.
Per què plores, Cristiana? ¿Qué ploras?
¿Qué es la Elena Garrero?
¿Qué es
Vicenç Batista. Bueno, escolti, va.
Quin drama.
Bueno, tot això de què va? Se'ns escaparà el temps.
Per cert, que no... Vaig dubtar si... Aquesta és l'Helena Gardel i el Carlos Gramaxa.
Sí, l'Helena Gardel.
Que... hi havia la versió anterior d'Àngels Gunyalón.
Sí.
Aquesta era la bona.
Totes dues estan molt bé.
Les dues són...
les dues són fantàstiques.
No sé per què, que darrerament...
I haig de dir, si l'Albert Guinovart ens està escoltant, que sé que escolta aquest programa totes les tardes, i que és bon amic, aquest per què he plorat... crec que és una melodia prèvia de l'Albert Guinovart, d'una de les seves cançons, que ell reutilitza en el musical i es converteix en aquest himne que avui ja tothom coneix.
Pues, doncs, no, anava a dir-te que és de les... hi ha vegades que t'agafa per una cançó i te l'escoltes molts cops i darrerament m'ha passat amb aquesta cançó. No sé
ah,
per
sí?
Què. Sí, sí. Tinc allò com enganxat, escoltant-me i reescoltant-me aquesta cançó.
Val. Doncs vinga, anem a l'argument del trobador.
Va.
Il Trovatore. Que, com hem dit, trenca totes les unitats de teatre clàssic. Mm-hmm. Per tant, el lloc ja no passarà tot en un lloc, sinó que el trobador passa un tros a Saragossa, l'altre tros passa a les muntanyes de Biscaia, l'altre tros passa amb un convent a la província de Terol. El temps. El temps, hi ha una acció que passa en el moment en què està passant l'acció, perdoneu que ho digui d'aquesta manera tan barruera, però al mateix temps hi ha un personatge que ha d'estar explicant el que passava abans, perquè si no t'expliquen el que passava abans no entens res del que passa ara. I després l'acció, hi ha tres accions. Primer, hi ha una guerra, que és la revolta del comte d'Urgell contra el rei Ferran d'Antequera, que és el primer rei castellà de la corona d'Aragó. Que això, si voleu, un dia ho podem explicar. Tot això és allò que és la concòrdia del Canyís, el compromís de Casp i tot això. És el primer moment en què un rei de la dinastia, o una persona de la dinastia Trastàmara, que és una dinastia castellana, es converteix en el primer rei castellà de la corona d'Aragó. Tot això passa...
el primer nyordo.
Pel vot d'un català. Bé? I aleshores el comte d'Urgell, que hi pensava que tenia dret a ser el rei de la corona d'Aragó, una vegada el Ferran d'Antequera, o Fernando de Antequera, és investit rei, doncs es revolta i genera una guerra. Bé? El trobador passa durant aquesta guerra. Al mateix temps hi ha una història d'amor, perquè això és un rotllo romàntic i per tant hi han d'haver
un romanticisme
per
compensar la guerra.
I aquest romanticisme sempre és de la mateixa manera, que és, hi ha una senyora i hi ha dos mascles alfa que lluiten per aquesta senyora.
El patriarcat.
I després hi ha una història de venjança, que és la història més important. Aleshores, això com va?
A veure, com ho lliguem?
Vaig a veure si ho puc explicar,
Vinga, a veure.
Hi ha un senyor que és el comte de Luna. I el comte de Luna té dos fills.
Fins aquí...
Bé,
fill...
bé, anem seguint.
El fill gran en direm A, i el fill petit en direm B.
Sí.
Bé, perquè si ja comencem amb els noms, ja serà un an. El fill ja es diu A i el fill...
Això en moltes pel·lícules haurien de fer-ho, perquè quan comença... Willy ha dit you watch your boy...
Sí, això també estic d'acord amb vostè.
Sí,
et perds.
A, B, 1, 2 i 3.
Sí.
Bueno, seguim.
Tot i que les pel·lícules sempre es diuen Jack o... no?
Sí.
Jackson o una cosa així.
Sí.
Bé, aleshores... estan aquestes criatures estan una nit dormint al castell.
Els dos fills.
A i B estan dormint, és un castell, és de nit, i estan dormint. Tota la família, la canalla està dormint.
Però són petits.
Són petits. Dormen amb un bressol. I cada nen dorm amb la seva dida. I aleshores, durant la nit, la dida que està custodiant el nen petit B es desperta. I veu que hi ha una gitana que està... allà al costat del bressol del nen. I aquesta gitana està allà com amb uns amulets i unes coses, està fent allà una espècie de ritual.
Un ritual,
amb el nen. I aleshores, la dida aquesta fot un crit. Tot això que estic explicant no passa a l'òpera, Tot això s'ha d'entendre per començar a poder veure l'òpera, La dida fot un crit, tot el castell es desperta, i quan es desperta veuen que hi ha aquesta gitana que està allà. I la gitana, en veure que tothom ve, ella surt del castell, surt per la finestra i fuig. Correcte? I tots, ha vingut la gitana, i què li ha fet al nen, què li ha fet al nen? Sembla que el nen està bé, però l'endemà el nen es comença a posar malalt. comença a tenir unes febres i es comença a posar malalt. Total, que el Conde de Luna, que és el pare del nen A, que no li ha passat res, i el nen B, que ha estat com, diguéssim,
com malalt, visitat, que han malaltit,
sí. Però és clar, el Conde de Luna diu: a la meva criatura B han malaltit per culpa d'aquesta gitana que ha vingut aquí. I la gitana m'ha marxat dient: no, jo només he vingut a llegir-li allò que se'n diu la bona aventura, no? Però no, com que el nen s'ha posat malalt, és això és per culpa d'aquesta gitana, que és una bruixa. I aleshores el Conde de Luna, perquè és el Conde de Luna i estem al segle XV, doncs diu: el meu exèrcit que surti, que agafi la gitana i s'ha de cremar la gitana.
Vale? Així solucionava les coses ràpid.
Que és, vinga. Llavors és, per algun motiu? Sí. No, perquè sóc el Conde de Luna i és una societat feudal, doncs vinga. Total, que agafen la... surt l'exèrcit del Conde de Luna, agafen la gitana, sí. Foten una foguera i cremen a la bruixa. Suposada bruixa. Bé? La gitana té una filla que es diu Azucena. Que és la protagonista de l'òpera. I quan l'exèrcit del Conde de Luna porta la gitana a la foguera i la cremen, la filla va darrere seu. L'Azucena va darrere seu. I mentre l'estan cremant, la bruixa, gitana, suposada bruixa, la seva mare, mentre l'estan cremant, s'adreça a la seva filla Azucena, que està veient com cremen la seva mare, i li diu: venja'm, has de venjar la meva mort perquè jo no he fet res. Correcte? Total, que l'Azucena... Tothom ens segueix, de moment?
Sí. Que passa que ens queden 5 minuts, eh?
Total, que l'Azucena, ella també té un fill, l'Azucena, que també té un fill, diu: ostres, haig de venjar la meva mare, realment. Aleshores, amb el seu fill, torna a anar al castell del Conde de Luna, entra a l'habitació del nen B, i s'endú el nen B.
El malalt.
El malalt,
El que estava malalt, però que...
que ja s'ha recuperat. Ja s'ha recuperat.
I ara naix, perquè us imagineu, ella surt del castell amb el seu fill agafat amb la mà dreta i el fill ve del Conde de Luna agafat amb la mà esquerra. I surt, i se l'emporta, el rapta. Perquè el que vol ella és venjar la seva mare. I diu: ara sí, agafaré el fill bé i el fotaré allà a la pira i el cremaré allà on han cremat la meva mare.
Lluns.
Saps?
Mala llei que tenien, també.
Sí. Però el que li passa a la mare, el que li passa a la Azucena, la filla de la dona que han cremat...
Que s'entendreix amb el bé.
No! Ah. És que arriba allà a la pira, allà que encara hi ha... encara està calenta. Les cendres, encara està allò,
sí.
Saps?
Sí.
I aleshores ella, amb la seva desesperació i amb el seu anhel de venjança, s'equivoca...
Ai, mare!
I en comptes de llançar el foc el fill ve del Conde de Luna, del Comte de Luna...
El seu.
Llença el seu fill.
Això no cola ni...
Però no cola, a veure.
Home! Perdó.
Has fet un comentari que havia de ser meu, aquest.
És que no cola. No és creïble,
això. Aquí no s'ha acabat, no?
No, això és el que s'ha d'entendre per començar. I aleshores ella què fa?
Ja ha començat l'òpera.
Encara no ha començat l'òpera, eh? Encara no, però s'ha de saber tot això, perquè si no, no entens res. I aleshores què fa ella? Ella cria el fill bé del Comte de Luna com si fos el seu
fill, clar.
No sap diferència.
I no li diu mai que
no és el seu.
No, li diu: tu ets el meu fill. I el fill, que és el Manrico, que és el trobador, creix pensant que aquella dona és la seva mare. Val? Però en realitat és el fill bé del Comte de Luna.
Clar.
I què passa? El fill ja del Comte de Luna està buscant el fill bé.
El seu germà.
Està buscant el seu germà.
I la mare sap que s'ha equivocat?
Clar que sap que s'ha equivocat. I aleshores, a partir d'aquí, comença l'òpera. Què passa amb aquests dos germans que no saben que són germans? És més, són enemics, perquè un lluita en el bando de Ferran d'Antequera i el trobador, el fill ve de la gitana,
sí.
El fill ve del Comte de Luna, que en realitat es pensa que és el fill de l'Azucena, lluita amb els partidaris del Comte d'Urgell. Doncs tots dos s'enamoren, naturalment, perquè és un drama romàntic, de la mateixa dona. Saps? De la mateixa dona. I hasta aquí puedo leer, perquè tot això encara s'embolica molt i molt i molt i molt més fort. Sí, sí, sí. Val?
Com Rússia i Corona.
Aleshores,
per
marxar, val? Sí. Tot això és el que s'ha de saber abans de començar.
Abans de començar.
I a partir d'aquí tot es comença a embolicar cada vegada més. I aleshores, escoltem el moment potser més famós de l'Azucena, que és aquesta dona que, quan està en el seu campament de gitanos, hi explica Stri de la Vamp, que és el moment en què ella recorda com van cremar la seva mare, i aquest, Xavi, és l'àudio número 5. Stri de la Vamp.
Així sona, reconcentrat.
Ah, vale. Fa 10 anys, la petita Sala Fleischer del barri de Sants de Barcelona s'hi estrenava una obra de teatre que es va anomenar Smiley. Era la història d'amor entre l'Àlex i el Bruno, en què es basava l'obra, que de seguida va acabar entre el públic i es va convertir en un èxit de taquilla, primer en aquesta sala petita, després es va anar fent gran, de la Fleischer va passar per diverses sales de Barcelona, abans de fer el Sala Madrid i acabar-se adaptant a mig món. Ara Smiley pren forma de sèrie i es podrà veure a partir del 7 de desembre a Netflix, que és una de les plataformes més grans del món. El pare que el va parir a la sèrie és el Guillem Clua. Hola, Guillem, bon dia.
Bon dia.
I els encarregats de posar-se en la pell de l'Àlex i el Bruno són el Carlos Cuevas i el Miqui Esparvé. Hola, Carlos, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I el Miqui Esparvé. Hola, Miqui, bon dia.
Què tal, bon dia.
Si jo t'arribo a dir, Guillem, fa 10 anys que aquella història passaria d'una de les sales més petites de Barcelona a una de les plataformes amb més subscriptors del món, m'haguessis dit que estic com una
cabra.
Com una cabra.
Però és que no només això, si tu m'haguessis dit que aquella obra estaria 3 anys a Barcelona, t'hauria dit que estaries com una cabra, sí. Si m'haguessis dit que aniria a Madrid, que es faria mig món, cada nova sorpresa que teníem amb aquesta funció era inesperada i era un regal immens. Aquest ha sigut el regal més gran de tots.
Sí, això és la cirereta al pastís, no? Aquesta, a Netflix.
Bueno, esperem que hi hagi més cireretes.
Però... sí, però la cirereta de Smiley, aquesta seria... Perquè a quants països has estrenat Smiley, Guillem?
He perdut una mica el compte ja, però entre 15 i 20 em sembla que hi han hagut totes aquestes produccions.
15 i 20. La sèrie s'estrena a on?
A 190 països del món de manera simultània.
190 països del món.
Això és el que fa tremolar més les cames.
Sí, esclar, que jo m'imaginava que la sèrie s'estrenaria, doncs no ho sé, per començar, a 190 països
Andorra
del món.
Andorra i Portugal.
Però tu, quan tu vas fer... Perquè, esclar, em pots explicar, Guillem, com funciona una cosa d'aquestes de funcionar per Netflix, per entendre's? Et venen, et truquen i et diuen, mira, volem això?
Sí, jo ja havia treballat per Netflix en algunes produccions i em va trucar la Verónica Fernández, que és la cap de ficció de Netflix, i va dir, volem treballar amb tu, volem que facis una sèrie. Jo vaig dir, fabuloso, tengo muchos proyectos, mira qué bonitos son. I van dir, no, queremos hacer Smiley. I, de fet, la part graciosa és que jo li vaig dir que no.
Molt. Molt bé. Tens la credibilitat per terra, Guillem.
Què et sembla?
Fatal.
No, perquè jo no tenia la visió global que tenen ells a l'hora de veure el potencial d'una història per convertir-la en sèrie. Jo potser soc més estret de mires i jo la veia com una peli. I, de fet, l'havia estat intentant aixecar com a peli durant molt temps. Havia tingut els drets retinguts per Sony Pictures durant molt temps i no va acabar sortint res i estava com jo enfrescat, una pel·li, i van dir, no, que és una sèrie, creu-nos que és una sèrie. I al final vas acabar dient que sí, doncs provem-ho, sí, és una sèrie, i és el que ha acabat sent.
La sèrie l'has escrita tota tu?
Sí.
Tota?
Sencera.
Clar, tu conta una cosa, perquè, aviam, fem una cosa que és com els agraïm de començar, és la pitjor frase del món, però m'agrada, per la gent que no tingui ni punyetera idea de què és Smiley, li pots explicar què és Smiley?
Smiley és una cosa molt senzilla i que va néixer d'una manera molt honesta i molt petita, i amb molt d'amor que vam fer amb el Ramon Pujol i l'Albert Triola originalment a la sala Flyhard, per explicar una història d'amor, senzillament agafar els mecanismes narratius clàssics de la comèdia romàntica que tots coneixem i que han existit durant dècades i traslladar-les a una realitat LGTBI, en aquest cas la història de l'Àlex i el Bruno, que ara interpreten el Carlos Cuevas i el Miquis Parvé.
Clar, la sèrie no és la història de l'Àlex i el Bruno, que sí, evidentment, és l'eix central, sinó que s'ha hagut d'adaptar més personatges al seu voltant.
Això és el que em va fer decidir fer la sèrie. És a dir, en una pel·lícula potser ens hauríem centrat en aquests dos personatges, però la sèrie ens donava l'oportunitat d'eixamplar aquest univers i d'explicar moltes altres maneres d'entendre l'amor en el context de comèdia romàntica, però sempre dintre de realitats LGTBI visibles, felices, reconeixibles, que està bé que s'ensenyin també. I llavors s'ensenyaran altres històries d'amor, de desamor, de gais, lesbianes, bisexuals, i això és el que em va fer dir que sí, que tenia l'oportunitat d'explicar l'amor des de molts llocs.
Els que hem vist la sèrie, aquí n'hi ha hagut uns, amb el Jordi Ramos, per exemple, ja l'ha vist, algú que ja l'ha vist la sèrie, em diu, he dit una cosa aquest matí a les 6 i que ja, és que me l'he quedat perquè és que la idea m'ha semblat aquesta. Passa per Nadal.
Sí.
Que a més va de meravella, que s'estrena la setmana que ve. Et molesta si et dic que és un Love Actually LGTBI?
No, el Love Actually és un referent i a més es fa una referència explícita fins i tot a la sèrie a Love Actually com a altres pel·lícules que tots tenim al cap. I de fet situar-la per Nadal també va ser una decisió, una de les primeres decisions que vaig prendre, perquè Smiley, l'obra de teatre, no passa per Nadal, passa no, amb un temps indeterminat. Però vam posar tota la carn en l'assador, és a dir, anem a per totes, agafem tots els mecanismes narratius de la comèdia romàntica, el Nadal, les corredisses als aeroports, tots els equívocs...
Que es caga el tio, Jordi, que es caga el tio.
Totes les tradicions catalanes també hi són, i també va ser una decisió explícita, no?, de portar Smiley a... tornar amb Smiley a Barcelona i que es veiés Barcelona i que es veiés la tradició catalana i que se sentís català la sèrie.
La sèrie passa tot a Barcelona. O sigui, les imatges són de Barcelona. Tot el que passa a la sèrie és teu, per entendre'ns. Esteu, vull dir, el càsting també és teu?
Tot, sí. O sigui, com a showrunner de la sèrie, totes les decisions passen per mi. I això és una línia editorial, per dir-ho així, de Netflix, que posen el creador al centre de totes les seves produccions, i en aquest cas el creador de Smiley es van tenir molt clar que era jo, i per tant, des del primer dia que escric la primera escena del primer capítol fins a l'últim efecte especial de postproducció, passa per mi.
El càsting Carlos Cuevas, Miquis Parvé, és teu?
També, sempre de la mà dels dos grans directors que hem tingut, que són la Marta Paissé i el David Martín Porras, que s'han fet seva la història d'una manera increïble. Però sí, al final la decisió era meva.
Era teva. Escollir Carlos Cuevas i Miquis Parvé, estem parlant de dos noms molt potents, de seguida et diuen que sí, vosaltres calleu.
Sí, bueno, no és que em diguin que sí, sinó que ells ja tenien una predisposició meravellosa a intentar aconseguir aquests papers.
Ah! Calla, Carlos, digues.
Totalment. Jo us explico perquè no em callo res. Jo estava a casa un dia i vaig llegir una nota de premsa, crec que era el diari Ara, a Smiley serà una sèrie. I recordo trucar al meu repre i dir, escolta, posem l'ull aquí, perquè jo recordo amb 15 anys anar a veure Smiley al Teatre Capitol, i a mi em va semblar una funció de teatre estupenda, crec que a Barcelona la coneixem tots i que és referent a la ciutat, i jo vaig anar darrere el projecte, i de seguida, poc després, se'm va convocar una prova, i després ja vam seguir amb consos més o menys del mètode tradicional de càsting, que és que primer el fas sol, després t'emparellen amb el finalista, i al final t'acaben donant l'okay.
I el Miqui?
El mateix. Mira, de fet, jo vaig conèixer que Smiley seria una sèrie a través del Carlos, curiosament, i després vam fer les rondes de càsting en paral·lel fins que no ens vam trobar a la recta final. Jo recordo que estava a Bilbao treballant i el Carlos em va dir escolta, que Smiley serà una sèrie, i allà, doncs, el mateix, vaig trucar a la meva rep i li vaig dir, escolta, entera't d'això, ens van convocar a un càsting que va ser un càsting molt extens, perquè primer també va funcionar molt per això que arrel de la quarantena s'ha fet encara més, que són els self-tapes, no? Que són que tu et graves a casa teva la primera ronda de càsting, et passen un monòleg o alguna cosa que puguis treballar a casa, t'ho graves amb el mòbil fins i tot i ho envies. Llavors hi ha una primera selecció entorn a aquest self-tape i a partir d'allà es fan següents rondes. I el Carles i jo vam coincidir al final, no?
Sí, l'última ronda.
L'última ronda, sí.
Clar, hi ha una cosa que es trampa. la química entre els dos és meravellosa, la sèrie. Però és clar, és que vosaltres sou... Que és clar, és que vosaltres sou millors amics, no? Perquè ens entenguem.
Sí, som molt amics, sí. Sí, però també en defensa nostra diré que jo hi ha grans amics amb qui treballo molt malament. Que
sí?
També hi ha, sí, no sempre... Sí, perquè hi ha persones i actors que entenem la feina d'una manera diferent, o que tenim un sentit de l'humor diferent, o que a l'hora de treballar som o més tècnics o més emocionals, i amb el Miqui tenim una... Més enllà de ser amics personal, que això ens dona molta confiança, també tenim una manera de treballar molt semblant que ens fa molt afí. I llavors crec que hi ha molt d'ofici, que hi ha molt d'assaig, que no només és que fóssim col·legues.
11:39 minuts.
Hola, me llamo Bruno. Hola, me llamo Alex. ¿Y vuelvo a estar por aquí otra vez?
Pensar que ahí fuera hay un desconocido que a lo mejor será la persona más importante.
Però, Carlos, fes-ho 5 cèntims. De qui és l'Àlex, sisplau?
Doncs l'Àlex és un cambrer d'un bar LGTBI de Barcelona.
Barbero.
Val Barbero, exacte, que és un dels epicentres al voltant del qual gira la sèrie, i és un tio que està cansat de que li vagi molt i molt malament en l'amor, i sobretot via aplicacions, i està fart. I llavors és un tio que també està bastant obsessionat amb anar al gimnàs, que dona molta importància a la seva aparença física, al seu estat físic, i la sèrie arranca, el punt de partida, és un moment en el que l'Àlex deixa un missatge en el contestador a la seva exparella o al seu exligue, dient-li que està fart de tanta frivolitat i que ella apostava per una relació, bla, 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 i amb la diferència que s'equivoca i envia un missatge al telèfon del personatge del Miqui Esparvé per error.
El Miqui Esparvé rep aquell missatge, bueno, i el Bruno, a Bruno m'agrada molt que quan tu poses el nom de la persona que té el WhatsApp li posa Àlex Dos Gimnasios, que aquí va també una mica la cosa. Qui és el Bruno, Miqui?
Doncs mira, el Bruno és, diguem que és totalment el perfil oposat del que acaba de definir el Carlos amb l'Àlex, no? El Bruno és un arquitecte de Barcelona, molt cinèfil, un tio molt intel·lectual. Lo de cinèfil és molt important perquè, diguem que el seu gènere preferit és la comèdia romàntica, és un gran consumidor del gènere, i això també, com bé sabràs, els que som grans consumidors del gènere o hem sigut, ens fa idealitzar l'amor d'una manera molt concreta. I aquest és una mica el seu taló d'Aquiles, no? Que sempre coneix algú nou i intenta d'alguna manera idealitzar i posar totes les expectatives en què tot hagi de ser d'una forma, diguem això, molt cinematogràfica. A partir d'aquest moment, en el que rep aquest missatge, el que ell es planteja és: l'he de contactar, no l'he de contactar, què passa? I no faig grans spoilers, no. Tranquil, això és capítol 1.
No.
Però vaja, diguem que el més bonic és que, tot i que són personatges molt, molt, molt oposats, t'adones que al final acaben buscant el mateix. O sigui, el que volen és passar el diumenge amb la manteta fins al coll, amb un bol de crispetes, veient allò que els agrada. No?
Guillem, el que era important és que els actors transmetessin la manera de fer i de ser dels personatges, fossin o no fossin gais a la vida real?
Sí, a veure, hi ha una cosa que ha passat a més mai, que és que s'ha estat fent durant 10 anys. Els personatges d'Àlex i Bruno estan, vamos, gravats en pedra, i havíem de trobar dos grans actors, però que a la vegada s'adaptessin a aquesta realitat dels personatges. La meva prioritat era que fossin aquests dos grans actors, més enllà de que si eren LGTB o no. Sí que crec que és molt important i és molt vàlid i és molt legítim i molt valuós que hi hagi part de les persones LGTBI que es vulguin veure representades en les ficcions per actors i actrius LGTBI. Crec que és molt valuós perquè, per tant, per l'actor com pel creador, fa que s'aporti una dosi plus, un plus de veritat, que jo no hagi d'explicar realitats LGTBI a actors que no ho han viscut mai. És molt útil a l'hora de construir un personatge i segurament és molt útil a l'hora de crear una representació per una gent que necessita veure això. Per mi la prioritat sempre ha estat que la visibilitat de personatges LGTBI sigui present a totes les meves obres i sobretot que arribi al màxim de públic possible, perquè hi hagi gent que sí que necessita veure i viure aquestes històries o que no les ha vist mai, però que potser les veurà si és de la mà de grans actors de solvència contrastada i d'un talent innegable i que tenen un atractiu afegit que potser altres actors no poden tenir. Per mi la representació dels papers de personatges LGTBI és molt necessària i avui més que mai, i aquí és on hem de centrar les nostres energies, i també en que la indústria accepti que actors i actrius LGTBI puguin interpretar personatges que normalment estan reservats a actors heterosexuals, com en pel·lícules d'acció, comèdies romàntiques, mainstream.
¿Algún comentari? No, pues siguiente. De totes maneres, sembla clar una cosa, que no es pensi que l'obra, perdó, que l'obra, ni l'obra, evidentment, però que la sèrie és només per gent del col·lectiu. Vull dir, és una comèdia romantiquíssima amb molts personatges i és molt divertida i que evidentment no està pensada només per aquest públic.
De fet, una de les claus essencials de l'èxit de l'obra de teatre en tots aquests anys ha estat que està dirigida a un públic mainstream, a un públic de tot tipus, que disfruta i s'identifica amb una història d'amor gay i que apel·la a sentiments universals que fan que no sigui cap problema que estigui protagonitzada per dos homes, sinó tot el contrari.
De fet, el que és més important és que de la ficció es doni visibilitat al col·lectiu, no?
Això és la prioritat. Per mi, almenys la meva prioritat, eh? Jo entenc que hi hagi posicionaments polítics per part de creadors LGTBI que per ells és superimportant aquesta equiparació de personatge i actor, i és superlegítim, i crec que hi ha produccions i que hi ha històries que és molt necessari que sigui així. Per exemple, a més, Miley mateix, jo estava molt preocupat perquè amb el personatge del Pepón Nieto,
que és esplèndid.
Però és un personatge que està representat amb certa ploma i que es travesteix i que fa de drag queen. Llavors, per mi, era més important que aquest personatge fos interpretat per un actor gay. Per mi era bastant important, perquè, t'explico, perquè normalment la ploma o el travestisme ha estat associat a una burla cap al col·lectiu. I podria ser... es podria llegir que un actor heterosexual fent aquesta mena de paper tingués algun rastre d'això, que es pogués percebre com un rastre d'això. I això em preocupava. No dic que els actors heterosexuals no ho puguin fer, però en aquest cas molt concret, sobretot en la performació de la ploma o de ser afeminat, en aquest cas prefereixo que hi hagi una connexió. Que no és la condició sine qua non, no, però que té un valor, té una importància per mi.
Que no siempre hay que hablar de cine blanco y negro de los años 70.
En los años 70 hacía tres décadas que se rodaba en color.
Bueno, lo que sea, la cuestión es que los pedantes no le gustan...
A Smiley les històries sobre el col·lectiu són les centrals de la trama. En canvi, com acostumava a passar a les pel·lícules antigues, a les dels anys 70, els anys 80, els anys 90, abans el que feia la gràcia era l'actor gay. Ara és al revés. A l'obra, el que fa la gràcia, el que viu també un conflicte que déu-n'hi-do, és l'heterosexual, no? Guillem, aquesta era una idea que també devies tenir... Tot o va sortir així?
No, és així. El mariquita gracioso secundario que està de fons i que treu ferro a les trames, en aquest cas és el personatge hetero, que és un personatge meravellós i que m'estimo moltíssim, i que de fet té un dels grans moments emotius de la sèrie, però va ser així.
El Pepón Nieto interpreta el paper de l'amo del bar on treballa. Per cert, el bar on està aquest bar? No existeix, no, el bar?
No existeix, és un decorat. És un el barri gòtic, sí.
El barri gòtic.
Al costat de la plaça aquesta del Conde de Medinaceli, no? Era un local que el departament d'art va transformar en un bar. De fet, turistes s'equivocaven i demanaven, entraven i intentaven demanar una cervesa. No, que és un rodatge, que no és un bar.
I el teu pis, Bruno...
És fort, eh? Els pisos tant, és que és arquitecte, sí, tant, clar.
Té un pis, sí, és arquitecte, clar, és que ell és arquitecte, però és que el pis és una meravella, on és aquest pis?
Els pisos de rodatge són normalment molt atractius, en part perquè són molt amplis, si t'hi fixes, perquè la càmera es pugui moure dins, no? Aquest pis no és real, aquest pis jo crec que eren unes oficines a prop d'Hospital Clínic, sí, a l'Eixample.
És una meravella, eh?
És una meravella, tots ens el volíem quedar.
El que dèiem, el Pepón interpreta el paper de l'amo del bar on treballa l'Àlex, també fa de drag queen, és un personatge molt interessant perquè dona visibilitat a una realitat que acostuma a passar desapercebuda, que és el dels gais passat dels 50 anys, però entre el repartiment també trobem el Ramon Pujol. Mm-hmm. El Ramon Pujol va ser un dels protagonistes de l'obra de teatre, que interpretava el paper del Carlos Cuevas a l'obra de teatre original. Això va ser cosa teva, Guillem, o també va passar per càsting?
Sí, no, va passar càsting, evidentment. Però jo sí que tenia moltes ganes que tant el Ramon com l'Albert formessin part d'alguna manera d'aquest Smiley, si no podia ser com a protagonista d'una altra manera. I que hi poguessin ser, i lògicament que encaixessin amb el personatge i que passessin un càsting i que fossin perfectes pel paper que proposàvem. En el cas del Ramon va poder ser i estic molt content que hagi sigut així.
Això del cameo del penúltim episodi teu, Guillem, ho pots explicar, sisplau?
Això va ser una trampa absoluta dels directors. Que
cantes una cançó que vas fent que no. Quina és la cançó que cantes?
Este amor no se toca.
Ah, este amor no se toca.
De Yuri, un temazo.
És una sèrie on es parla igualment castellà i català, sense problemes. Vas tenir claríssim que hi havia d'haver personatges que parlessin en català, Guillem?
Sí. De fet, va ser també una de les primeres propostes que vaig fer a Netflix, que l'obra passava a Barcelona i volia que fos bilingüe, evidentment no és bilingüe 50-50, però que se sentís català, que hi hagués personatges que parlessin amb naturalitat en català.
Com Netflix no va dir res?
Res.
Això està molt bé.
No va dir res i va dir que llorava entregant els guions amb escenes senceres en català i no em deien res i van dir que cap problema, senzillament que els hi passés una traducció perquè ho entenguessin tot bé. Però era la meva intenció, ser molt verosímil amb el que estàvem explicant i fer allò del dinar de Nadal, que comences una frase en castellà, gires i la continues en castellà, no? I, és més, Netflix, la Verònica mateix, diu constantment que estan desitjant rebre projectes en català. El que passa que no en reben, perquè ens autocensurem nosaltres.
Això t'anava a dir. Moltes vegades té més a veure amb l'autocensura del creador, que creu que no serà validat per Netflix o que arribarà a un públic més petit si fa en català, que no. Nosaltres ho sabem de bona mà, tenim amics dintre Netflix, que tenen moltes ganes de sentir català, euskera, gallec, i a vegades és més la pròpia autocensura i les ganes d'arribar a territoris latinoamericans, quan és una tonteria, perquè la sèrie més vista de l'any és El Juego del Calamar, que és en coreano, i Merlí va donar la volta al món sent una sèrie en català. I jo estic molt content, bueno, estem tots molt contents, que és la, o sigui, no m'ha deixat de dir que és la primera sèrie original de Netflix, no adquirida, original, amb una trama des de l'inici ja escrita i aprovada en català. Vull dir que es van conquerint parcel·les.
O sigui, és un problema més nostre que no pas de Netflix.
A vegades sí, no de vegades sempre, sí, però sí. En el cas de Netflix...
Per cert, parlant del Juego del Calamar, aviat el món a RAC1 el protagonista.
Toma ja, toma. El calamar.
El calamar, sí.
No l'he vist,
sí. El problema del calamar. El problema del calamar, sí. Clar, tu veus, la sèrie havia de passar sí o sí a Barcelona?
Sí. Sí, sí. Era tornar als orígens, era ser fidel a l'essència d'Smiley. Hem intentat ser fidels a l'essència d'Smiley en molts sentits. No només que tornés a Barcelona, no només amb el tema del català, sinó... Amb allò que va emocionar els fans originals de l'obra de teatre, no? És una obra que ocupa un lloc en la memòria sentimental de molta gent. Encara avui hi ha gent que em diu, hòstia, celebrem el desè aniversari i la primera cita va ser Smiley, o em demanen que els signi un llibre perquè li volen regalar alguna cosa especial. És una obra que ha emocionat a tanta gent que des del primer dia que vam fer la lectura de guió de la sèrie amb els actors, els hi vaig voler transmetre que aquest era el nostre far, seguir emocionant, seguir sent molt honestos amb aquella cosa tan entranyable que vam fer i que estigués plena de llum, sense malícia, amb personatges que s'equivoquen moltíssim però que en el fons l'únic que volen és estimar i ser estimats, aquesta cosa tan senzilla i que de vegades em fa tanta vergonya a molta gent, no?, expressar-la o fer-ne una obra, era el que, almenys a mi, em mantenia tirant endavant amb tot el procés.
Hi ha una cosa molt bonica, perdona, que segur que el Guillem està d'acord, de fet, perquè és una cosa que ell mateix ha dit, i el David Martín Porres, director de la sèrie, que tradicionalment, moltes vegades també, els personatges LGTBI han estat acompanyats en la ficció de drames molt grossos, no? De la pandèmia del SIDA, del virus del VIH, de sortides de l'armari absolutament traumàtiques, i que quin gust també, no?, que el col·lectiu LGTBI sigui representat des de la comèdia romàntica, des de l'humor, des del no trauma, des de l'estem tots bé, i què passaria si la vida també fos així?
I afegiria, perdona, que aquesta història tan bonica es vegi a països on els drets LGTBI no
estan consolidats. Clar, això és molt interessant, eh? Quins països... Hi ha algun país que hagi dit que no de moment? O que... Bueno, no sabem?
No ho sé.
Saps on va? Quins països? Clar, si
no, bueno, va. 90, Units, no sé si n'hi ha molts més, també.
Ah, sí, I tots estan el mateix dia?
Sí, sí.
7 de desembre. Calderón.
Està bé, és un dia
de davant del pont, eh? És horrible parlar d'una sèrie que la gent no ha vist. Smiley, segona part? Smiley, segona part?
Segona temporada, vols dir?
Sí. Segona part ja existeix al teatre,
doncs,
però...
Si tota la gent que ens està escoltant ara mateix el dia 7 de desembre...
S'apreta
el botó i se la mete, com diem, pues sí. Hi haurà més possibilitats de que n'hi hagi una segona.
Així sona. Reconcentrat. RAC 1.
Perdona que et talli, però jo crec que la notícia amb la que hauríem d'obrir els esports avui és que els alevins del Futbol Club Hospitalet del Llobregat, després de perdre, de perdre, de perdre, aquest dissabte van guanyar per 3-0 el Sants. Hosti, l'entrenador, calla.
Dale.
Vols que et digui una cosa? Què? No només ja estava informat de la notícia,
veus? Oh.
Sinó que a més tinc declaracions d'un dels jugadors.
Aquesta victòria li dediquem a Marc Giró.
Cada dia, d'una a dues, a RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1, tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.